tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, moment d'encetar una nova edició del programa Ràdio Balaguer.cat, aquí des de la sintonia Ràdio Balaguer. Moment de saludar el Jordi, que ens arriba des de Comsa Online. Què tal, Jordi? Tot a punt?
Tot a punt.
Jordi, entrem en matèria. Un programa avui tranquil, eh? Avui no tenim molta història a explicar.
Bueno, tenim cosetes.
Doncs vinga, va. Si el Jordi diu que tenim cosetes, vinga, entrem en matèria i comencem a explicar-vos que de moment ja entrarem parlant de les disputes de...
judicials,
com sempre, va. Vinga, doncs, entrem en matèria. Comencem així de tranquils musicalment parlant, perquè avui comencem, i ja ho fem amb música, que ens arriba des d'Austràlia, Jesse Kendall. Es diu el DJ i productor que ens posarà música. I com deia el Jordi, comencem parlant de disputes judicials i, d'un nou capítol del tema d'Apple i les seues discursions amb Epic, no?
Epic Store. Bàsicament, us parlem d'una disputa entre la totpoderosa Apple, no?, propietari dels iPhones, entre altres, i també de la companyia Epic Store, desenvolupadora de videojocs com el Fortnite. El Fortnite, recordem que sobretot entre adolescents és un videojoc que és un fenomen de masses. Pues bé, sembla ser que Epic Games va cantar victòria massa aviat, després d'anunciar a Bombo i Plater que Fortnite tornaria a iOS, a la pròpia botiga d'aplicacions d'Apple. Això era després d'una victòria judicial d'Epic Games contra Apple. La victòria judicial bàsicament se basava en que els Estats Units, el tribunal més important dels Estats Units, va notificar que bàsicament Apple havia de permetre altres aplicacions poder tindre preus i sense comissions, sense quedar comissió a ella, i poder, diguem que altres companyies, vendre dintre de la seva Apple Store. Amb aquestes premisses, bàsicament, el que es va fer és que aquest acord obria la porta, no?, a que poguessin tornar videojocs com Fortnite i entre altres que cobraven fora de l'Apple Store.
Doncs sembla que al final tot això enrere, però ara després la següent notícia també lliga una mica, perquè sembla que no tots han anat igual. Aquí hi ha més discursions, hi ha d'haver un fons de discursió més seriós, perquè a Apple no li ha degut agradar. Recordem que Apple està amb recursos encara amb tot això.
Sí, bàsicament, tot i haver guanyat la batalla judicial, Epic Games continua sense sortir el seu Fortnite a la tenda d'aplicacions d'Apple. Bàsicament perquè Apple no l'obligaven a tornar a publicar Fortnite. Bàsicament el que li diuen a Apple és que havia de permetre aplicacions sense cobrar comissió. I bàsicament Epic Games va cantar victòria massa aviat.
I ara sembla que, a més, ha desaparegut fins i tot de la botiga europea, cosa que no té res a veure amb aquestes sentències. No sé si és una rabieta, potser d'Epic Store per ficar més pressió.
Sí, Epic Store ha retirat fins i tot el Fortnite de la seva tenda d'aplicacions. Per tant, ara mateix no es pot jugar al Fortnite, o si més no es pot descarregar.
Doncs des d'Europa potser sí, perquè tenim aquesta opció que ens van habilitar d'instal·lar aplicacions des de llocs externs, però als Estats Units, per exemple, és nula la possibilitat de jugar.
Sí.
Veurem com acaba tota aquesta batalla, i perquè vegueu fins on arriba l'enrabassament de la història, hem de parlar de Spotify, perquè Spotify es va agafar aquesta sentència i sembla que Spotify sí que tots són portes obertes, no?
Sí, sembla ser que aquí és exactament el contrari. Apple ha permès a Spotify de permetre la venda i comprar audiollibres directament des de l'aplicació de Spotify sense que Apple es quedi comissions. Per tant, Spotify ha actualitzat la seva aplicació per a iOS amb l'aprovació de la mateixa Apple, però oferir noves oportunitats als usuaris de compra de productes. I això ho ha fet després d'aquesta sentència judicial en contra d'Apple i a favor d'Epic Games.
Doncs guaita, uns s'aprofiten de la sentència, els altres no sé què ha passat.
Sí, la batalla judicial ha guanyat Epic Store, no?, però se n'aprofiten altres.
Doncs veurem com acaba tot plegat. Recordem que Apple hi té un recurs entremig i jo veig aquí, Jordi, que potser hi ha una rabieta per part d'Apple i després hi ha una rabieta per part d'Epic Store.
Sí, bueno, són empreses molt poderoses i bueno, sembla ser que no s'acaben de ficar d'acord. I, evidentment, suposo per venjar de la demanda judicial, pues, igualment no continuen deixant publicar el Fortnite a la seva tenda.
I Epic Store, doncs, pues, també el retira d'Europa perquè hi hagi més pressió. Perquè sigui...
Sí, més pressió contra Apple.
Recordem que Fortnite no seria una cosa menor de desaparèixer, perquè ara mateix estava bastant auge, sobretot en un cert sector d'edat.
Sí, amb adolescents és un fenomen de masses, bàsicament hi ha febre per jugar al Fortnite i que hagi desaparegut, doncs, bueno, no deu ser una massa bona notícia.
Seguim parlant d'Apple perquè a poc va fent tràmits també, perquè els ha de fer, aquesta sentència judicial l'ha portat a fer uns tràmits i altres moviments que també el porten a fer tràmits. En aquest cas, la normativa de la Unió Europea, i hem sabut ara que Apple permetrà que els usuaris puguin deixar d'usar Siri, si volen, i canviar-lo per un altre assistent de veu. Una cosa també inaudita, mai vista.
Sí, una altra batalla judicial que ha perdut Apple, en aquest cas no als Estats Units, sinó a Europa. I, bàsicament, la normativa europea obliga Apple a que es pugui reemplaçar, per exemple, l'assistent de veu que porta per defecte Siri per un altre.
Doncs és una fita històrica, com diem, per primera vegada es podria utilitzar un assistent de veu que no sigui el predeterminat per la companyia. Això forma part d'aquesta famosa llei de mercats digitals de la Unió Europea, que el que ens diuen és que, bueno, que s'ha d'obrir portes, que hi ha d'haver lliure competència.
Sí, bàsicament un dels avantatges, no, que diu en la mateixa Apple, de l'ecosistema tot d'Apple, és que no et cal escollir coses, sinó que ells trien per tu. Bàsicament tot el que trien és seu, això està clar.
Bueno, fins ara no els ha anat malament, perquè la gent més o menys està contenta. Quan tot és teu, pues tot funciona bé. No has de ficar-te d'acord amb ningú més.
Sí, però bàsicament, bueno, això, segons la normativa europea, és abús de monopoli. Per tant, els obliguen a obrir portes.
A banda que a tu et pot agradar molt, per exemple, un telèfon d'Apple, però no t'agrada com funciona la Siri. Potser hi tens algo personal contra la Siri, no?
Sí, per posar-vos un exemple, els mapes d'Apple, no? Quan van aparèixer, col·locaven la Sagrada Família al mig de la Xina. Evidentment, això no era molt útil, si volies anar a la Sagrada Família. I, evidentment, molts havíem de menjar igualment amb patates.
Doncs, bueno, hi va haver aquest canvi, va ser benvingut, i ara el canvi anirà molt més enllà, fins i tot amb un tema com pot ser Siri. Recordem que Siri, amb totes les funcions que té, té molt més accés, per exemple, que una simple aplicació de mapes que comentaves ara, perquè Siri tindrà accés en el futur a través de la IA a controlar funcions del telèfon. Clar, és obrir moltes portes.
Sí, bàsicament ara podrem ficar com a assistent virtual dels iPhones, Alexa, a Google Assistant o fins i tot altres.
Doncs, aquesta cosa nova que entrarà i que, a més, suposo que esperonarà Apple a fer passos ràpids, perquè, per exemple, el que és l'arribada de la intel·ligència artificial a Siri no havia arribat encara. Ell ho havien endarrerit fins i tot fins l'any 2026 perquè diu que no estava a punt.
Sí, actualment Siri no és el millor assistent que podem trobar.
Clar, si ara a sobre podem instal·lar altres assistents i ens van millor, potser després tornar enrere serà més complicat. O sigui que ara sí. Això esperonarà Apple a que Siri funcioni com ha de funcionar. I també us hem de parlar de que aquests dies s'està celebrant una fira important. És el Computex. És una fira de referència i és una fira de hardware. O sigui, no us ho hem dit a l'inici del programa per no posar-vos nerviosos, però avui parlarem una miqueta de hardware.
Sí, bueno, a molts ens agrada el hardware, per tant, bueno, us explicarem breument les novetats que s'ha presentat amb aquesta fira, el Computex 2025, segurament una de les més importants del món amb hardware, i s'han presentat moltíssimes innovacions tecnològiques.
Doncs heu de tindre present que la fira encara no s'ha acabat. La fira és tota aquesta setmana, però la majoria de fabricants ja han ensenyat el que tenen. Lògicament, arribes a la fira i ja ho ensenyes. Llavors farem un repàs de les principals companyies que han vist que ja tenen cosetes.
Sí, bàsicament es pot veure un enfocament amb intel·ligència artificial, maquinari també del rendiment i també dispositius de novíssima generació.
El que es va ensenyar en una fira, bàsicament. Comencem per Intel. Què és el que ens porta a Intel?
Sí, ens presenta o es centra sobretot amb noves GPUs, és a dir, noves targetes gràfiques, també amb la intel·ligència artificial i amb estacions de treball.
Doncs sí, pel que veiem, sobretot el que han volgut ensenyar-nos en aquesta fira són aquestes gràfiques per a professionals.
Sí, les Intel Arc Pro B60 i les B50, basades en l'arquitectura X2, que sembla que per fi Intel està traient gràfiques, GPUs, que realment poden competir amb les totpoderoses GeForce i les AMD.
Veiem que són gràfiques excelses, amb 24 gigas i 16 gigas de memòria, respectivament, o sigui, perquè no ens falti de res, i a més venen amb els últims acceleradors, també.
Sí, també acceleradors d'intel·ligència artificial, els que anomenen Gaudí 3, dispositius en format de PCI Express i per a sistemes també d'escala en RAC.
Doncs, com veieu, Intel fa sobretot una aposta per a professionals en aquesta fira, per als professionals que necessitin treballar amb intel·ligència artificial, i demostrant que les seues gràfiques també són capaces de moure el que faci falta, després de tota la fama que s'han emportat els primers mesos, anys, d'altres companyies, que tothom necessita targetes d'una altra famosa companyia. Una altra famosa companyia, per cert, que també és a la fira.
Sí, estem parlant d'NVIDIA. Ens presenta, sobretot, intel·ligència artificial i també el gaming per a tothom.
Doncs NVIDIA ha estat una de les protagonistes destacades de l'esdeveniment. Per què? Perquè hi portava nova gràfica.
Sí, la RTX 5060, una GeForce, i bàsicament una GeForce de gamma mitja. Les més potentes ja les va presentar, i ens presenta una opció per a tots els públics, amb 8 GB de memòria RAM, DDR7, i suport per a DLSS4.
Doncs és una targeta de gamma mitja, es mou al voltant dels 300 euros, per això.
Està molt bé.
A més, han fet altres anuncis, tot relacionat amb integrar-se, sobretot amb altres fabricants, veiem.
Sí, ha anunciat el superchip Graca Blackwell i Ultra, i també la tecnologia NVLink Fusion, que permet integrar les GPUs amb CPUs d'altres fabricants, en especial els de Qualcomm.
Sí, ara és una tendència, no? Hem de mimar tot el que funcioni amb altres tecnologies, perquè recordem que amb el desembarcament de noves arquitectures, sobretot per a PC, pues, clar, les gràfiques s'han d'adaptar que tot funcioni lligadament amb aquestes noves arquitectures. També hi és Mediateca a la fira. Ja quasi bé que estem repassant totes les grans espases, ens en queda alguna, però també hi passarem,
Sí, ens presenta sobretot la fabricació de xips amb 2 nanòmetres. Ho ha anunciat el CEO de la companyia, que preveu completar el tape-out del seu primer xip de 2 nanòmetres fabricat per TSMC al setembre d'aquest mateix any.
Doncs lluita per als 2 nanòmetres, que després en tornarem a parlar, perquè hi ha altres companyies que hi van lluitant. En aquest cas no és en fabricació pròpia, però sí que és en disseny propi. Ens el fem fabricar, però és el nostre disseny propi per als nostres processadors.
Sí.
Doncs Mediatek, que continua evolucionant, Mediatek, que fa anys havia sigut l'aneguet lleig, el germanet pobre, i ara, doncs, planta cara.
Sí, planta cara a tot poderós de Qualcomm.
Doncs justament Qualcomm i Microsoft de la mà. Per què? Perquè Qualcomm va ser el primer en donar el cop, no? Allò que, el que diuen que el que primer colpeja, potser a vegades és el que s'emporta el gat a l'aigua. I recordem que Microsoft va fer una gran aposta pels nous ordinadors amb processadors de la companyia Qualcomm.
Sí, per tant, Qualcomm i Microsoft ens presenten el Copilot Plus PC, bàsicament els ordenadors basats en Windows, però amb la versió d'intel·ligència artificial específica. Ha destacat la seva col·laboració amb Microsoft per impulsar aquest tipus d'ordenadors, equipats amb processadors Snapdragon X sèries i capacitats avançades d'intel·ligència artificial.
Doncs una cosa que, de fet, no fa tant que la vam començar a explicar, i ja ha sigut tot un boom, la mostra, tot el que s'han ensenyat a la fira, no?
Sí, bàsicament trobem més de 85 models disponibles amb xips de Qualcomm i la intel·ligència artificial nova de Microsoft, i més de 750 aplicacions compatibles i 1.400 videojocs.
Doncs per a que vegueu en un moment l'explosió que ha fet. Vaja, és un camí que hem explorat i ens hi hem quedat. El futur ja és aquest, és triar entre una arquitectura o l'altra directament quan anem a la botiga, perquè no és una cosa nova que s'està implementant, sinó que està més que afiançada. També a la fira hi té estan Acer, per exemple.
Sí, Acer ens presenta sobretot portàtils amb intel·ligència artificial i tinguent en compte la sostenibilitat.
Doncs això és el que ens ha presentat, una nova gamma de portàtils encarats a la intel·ligència artificial, perquè avui en dia si presentes una cosa que no sigui amb intel·ligència artificial ja no t'escolta ningú. Són el Swift Go.
Sí, en aquest cas, per això porten processadors Intel Core Ultra de segona generació, pantalles OLED i el Predator Helios 18. AI, que és un xip específic d'intel·ligència artificial.
Doncs venen equipats amb targetes com la GeForce 5090, o sigui que aquí no falta de res,
Sí, déu-n'hi-do, potentíssima.
Sistema de refrigeració Aeroblade 3D de sisena generació, tot plegat per fer uns portàtils, aquest Swift Go 14, de màxima potència, tot i que també té altres games. Ha presentat de tot una mica. Eh?
Sí, m'agradaria destacar els Aspire Vero 16, que estan fabricats amb materials reciclats i sostenibles.
Doncs veiem que hi ha de tot una mica per adaptar-se a totes les necessitats, des dels que necessiten molta potència bruta fins als que volen ser més sostenibles. També Asus hi és present a la fira.
Sí, Asus i els seus ROG, els Republic of Gamers, la seva gamma de components d'ordenadors més destinat a jugadors. Ens presenta, sobretot això, innovació del gaming i també intel·ligència artificial.
Pel que veiem a la intel·ligència artificial, s'ha centrat sobretot a mostrar solucions d'intel·ligència artificial per a sectors professionals, de tots els àmbits, eh?
Sí, des de l'industrial, el sanitari i també el creatiu. La seva divisió de ROG ha presentat també el portàtil Zepitus G16, processador AMD Ryzen 9, una GeForce NVIDIA RTX i una placa també ROG, com no podia ser d'una altra, que és la Maximus Hero BTF.
Doncs veiem que Asus té aquesta doble aposta, eh? Té la seva aposta professional i també l'aposta gaming, ensenyant-la a la fira. Hi ha altres fabricants a la fira, i tant, hi ha molts més. Per exemple, en format més breu us expliquem, per exemple, que també hi és MSI.
Sí, MSI, també pensant en els gamers, ens presenta també un portàtil de joc que s'anomena Clau A8, equipat amb el xip AMD Ryzen Z2 Extreme.
En aquest cas parlem d'una consola d'aquestes que funcionen sota Windows, eh?
Sí, sí.
Uh-huh. També hi és Cooler Master, un altre dels grans fabricants amb història ja.
Sí, i també Crucial, que ha presentat els nous SSD T710. Models amb PCI Express 5.0 que arriben a velocitats de 14,9 gigabits per segon.
Quasi bé res, eh? O sigui, una fira purament tecnològica, una fira per als amants del hardware, eh?
Sí, sí.
O sigui, d'aquelles que apassiona, els que els agrada molt el seu ordinador PC, és decidir cosa a cosa, que és el que...
Cada
el que,
component.
Cada component, sí. I abans us parlàvem de que MediaTek anava cap a la tecnologia de 2 nanòmetres, en feia bandera el seu estant a la fira. Altres també hi van, i a més a bon ritme pel que ens expliquen, i a més no depenent de fabricants externs, com era el cas de MediaTek, que s'ho feia fer per TSMC, sinó que seran ells els propis fabricants. Parlem de Samsung.
Sí, Samsung està a punt de finalitzar amb èxit les proves d'avaluació del procés de fabricació de 2 nanòmetres. Recordem que Samsung ha tingut força problemes amb la fabricació de xips a 3 nanòmetres, fins i tot a tindre que cancel·lar els seus propis xips. Bàsicament, més de la meitat sortien defectuosos.
Doncs, sí, sembla curiosa la notícia, però és tal com us l'expliquem. O sigui, normalment sembla que el procés natural és primer falla 4, si la cosa va bé, baixo falla 3, i si la cosa va bé, salto falla 2. Doncs no, ens saltem una generació.
Se van saltar una generació per força, per dir-ho així, i sembla ser que intenten anivellar, no, a l'actual procés de fabricació de TSMC, la companyia per excel·lència, no, de creació de xips, de fabricació de xips més important del món actualment.
Doncs recordem que a l'abril ens oferien dades de que fins un 40% dels xips sortien bé. Algú dirà, és poc? Sí, és poc. Per això encara no diem que no estaven madurs. Però heu de tindre present que TSMC parla d'un 60%. O sigui, tampoc és que sigui per llançar coets la cosa.
Sí, realment, si no ho sabíem molts, la fabricació de xips és un negoci ruïnós, almenys a nivell de malversar, no? o de malgastar xips, perquè que pràcticament qualsevol fabricant, la meitat dels que fabrica es tiren.
Mm-hmm, perquè no arriben, no donen la talla. Sembla que, pel que ens expliquen, Samsung estaria ja superant el 50% i això podria fer-lo entrar ja al mercat de la fabricació fins i tot per altres. D'aquesta manera, què és el que aconseguirem? El que diem sempre, més competència. Com més gent hi haurà fabricant...
Sí, perquè és que pràcticament a dia d'avui l'única companyia que està fabricant xips és TSMC.
Uh-huh. I clar, i si ets l'únic, marques els preus. Què vols? Suposem que la resta de gent que necessita xips també es freguen les mans. També hem d'explicar-vos que arriben els Snapdragon 7 generació 4. Ja passen per la quarta generació de Snapdragons i en aquest cas ens presenten uns xips que venen amb un 65% més de rendiment en intel·ligència artificial.
Sí, recordem que la gamma Snapdragon 7 és la gamma mitja alta, i el Gen 4 ens marca això, com diu l'Oriol, la quarta generació. Són, com diem, processadors per a mòbils, processadors sobretot per a mòbils de gamma mitja, i el punt més destacat és això, és que amb intel·ligència artificial rendeixen molt més.
Doncs, en general, rendeixen molt més, perquè la companyia diuen que en aquest salt de generació, de la 3 a la 4, han millorat un 27%, que no està gens malament, eh?
Sí, sí.
Això pel que fa a CPU. també hi ha millores a la GPU en un 30%.
Sí, i també amb un 65% més a el que és amb intel·ligència artificial.
Doncs un salt més enllà que fa Snapdragon. A part d'això, com us podeu imaginar, aquests processadors porten l'últim de l'últim en connectivitats, per exemple.
Sí, porten un nou xip de 5G que arriba a 4,2 gigabits per segon de descarga amb 5G, per tant, velocitats molt bones.
També tenim Wi-Fi 7, una cosa ja quasi bé imprescindible, tot i que segurament tots els que ens esteu escoltant a casa no en teniu, però bueno.
I Bluetooth 6.
Uh-huh, i Bluetooth 6. Bluetooth 6 potser sí que algú ja en fa anar, però Wi-Fi 7 és més complicat.
És complicat,
trobar,
sí.
De totes maneres, ja veieu que és un processador que es posa a l'última. A més, també pot gestionar sensors de fins a 200 megapíxels, pot enregistrar vídeo 4K 30 frames per segon i Full HD a 120 frames per segon. Vaja, Jordi, un processador de gamma mitja que si estiguéssim parlant, fent aquest programa fa 2 anys, diríem que és un topall de gamma.
Sens dubte.
Uh-huh. Perquè veieu com van avançant les coses. Doncs aquest Snapdragon 7 generació 4, que a més ja té parella, perquè companyies com Honor o Vivo ja han anunciat que els seus pròxims terminals ja els portaran. A poc a poc també anem sabent més coses del futur Android. Android 16, sí, algú dirà, jo encara no tinc el 15, és possible, encara no tingueu el 15, però l'Android 16 ja es va cuinant i està quasi bé a punt de solfa, perquè recordem que el volen treure abans de que esclati l'estiu plenament. I ja anem sabent més coses, com per exemple que portarà més seguretat i més privadesa de sèrie.
Sí, Google vol avançar el llançament del seu nou Android 16 i, bàsicament, com deia l'Oriol, molts fabricants encara no tenen ficat ni el 15 amb els seus mòbils.
Doncs el desenvolupador del gegant d'internet, que és el que fa amb aquesta propera versió, doncs traurem betes ja. Això vol dir que si en traiem betes és que ja ho tenim força avançat.
Sí, gràcies a aquesta nova beta que ha sortit ja coneixem alguna de les novetats que incorpora aquesta nova versió. A més de les pròpies publicades per Google, destaca la seguretat i privadesa per Android 16.
Doncs de la mà de la mateixa Google ens expliquen que estan donant a conèixer noves funcions de seguretat dissenyades per protegir-nos, sobretot, davant d'estafadors.
Sí, les funcions es poden habilitar simplement amb activar protecció avançada, marcant només aquest botó, i per desactivar les haurem d'introduir la nostra contrasenya.
Què és el que fan aquestes funcions de seguretat? Doncs en principi només treballen amb les aplicacions de Google, tot i que en el futur diu que treballaran a les posicions o amb aplicacions de tercers. I què és el que faran? Doncs ampliar la seguretat, lògicament, per això són, eh?
Sí, és millorar la seguretat de les aplicacions dels bancs, lògicament, per a salvaguardar les nostres dades i diners, i també hem col·laborat amb entitats com Revolut, que bàsicament són sistemes de banca electrònica.
Doncs, a més, aquests sistemes de seguretat també tiraran d'intel·ligència artificial, clar, com no, si la intel·ligència artificial està en auge, doncs Google farà ús també de la intel·ligència artificial per controlar tot el que ens arriba al telèfon, bàsicament els missatges, per allà on arribin, eh?
Sí, bàsicament correu brossa, robatori d'identitat amb phishing o l'aplicació de missatges.
Tot el que arribi, el que la intel·ligència artificial consideri que és sospitós, si tenim aquesta protecció avançada activada, directament ens ho filtrarà i ja no ens ho deixarà veure. Tindrem, a més, les dues possibilitats, desactivar-la i ser nosaltres els que ens fem responsables d'allà on apretem, o que la intel·ligència artificial treballi per nosaltres i el que pensi que pot ser una estafa directament s'ho carregui.
Sí.
Doncs, bueno, benvinguda sigues totes aquestes funcions, sobretot per la gent que no vol complicacions. També us volem parlar de l'iPhone plegable. Cada 2-3 setmanes tenim nou rumor de l'iPhone plegable i ara sabem una miqueta més. Sabem que la pantalla no serà pròpia, era bastant d'esperar, i serà de la competència, a més, directament.
Sí, bàsicament serà de Samsung, però qui fabrica millors pantalles que Samsung, no? Serà una OLED de Samsung.
Doncs això és el que hem sabut aquesta setmana, segons alguns rumors que ha filtrat gent que normalment quan filtren acostumen a encertar-la.
Sí, sembla ser que Apple ha triat Samsung, atesa la seva bona reputació en quant a pantalles, sobretot per a dispositius també mòbils plegables. Incorporarà un dels seus panells, pel tant parlat, iPhone Fold.
Doncs un dispositiu que, a més, Apple ja ens parlen de que diu que funcionarà bé, eh?
Sí, bàsicament s'ha establert un objectiu inicial ja de 20 milions d'unitats venudes per la mateixa Apple.
Doncs unes aspiracions que són molt optimistes, sobretot quan també s'està rumorejant de quins preus podríem parlar.
Sí, bàsicament no serà un terminal, un mòbil econòmic, ja que rondarà els $2,000 o $2,500.
Doncs si algú ja s'escandalitza, es posa les mans al cap quan ha de pagar 1.500 euros per un iPhone, imagineu-vos si n'haguéssim de parlar de pagar-ne 2.500. Són molts quartos.
Són molts diners, però continuen coincidint els rumors que apunten que aquests nous iPhones plegables sortiran el 2026, on s'espera veure'l juntament amb els nous iPhones 18.
Doncs aquesta és el timeline, no? Aquesta és la crònica o el temps que porten, la línia de temps que estan treballant la gent d'Apple, iPhone 18, juntament amb un iPhone plegable. De moment li diem iPhone Fold, tot i que segurament seran ocurrents i buscaran algun altre nom. També us volem parlar avui de TikTok. Us volem explicar dues cosetes de TikTok abans d'anar-nos-en ja d'excursió cap als nostres videojocs. La primera d'elles és que TikTok iLife, la funció d'intel·ligència artificial que va integrada dins de TikTok, ens oferirà una funció que segurament es farà tendència i a molta gent li agradarà, i és que ens permetrà animar les nostres fotos estàtiques a les històries.
Sí, això ha basat tot en intel·ligència artificial. S'anomena TikTok iLife i permet convertir una imatge estàtica en un vídeo i comentar que estarà disponible a lo que és a la cambra d'històries de la xarxa social.
Doncs quan entrem per penjar una història, què és el que podrem fer? Doncs qualsevol foto que tinguem estàtica trobarem a l'apartat d'històries, a la xarxa social, el símbol aquell més de color blau situat a la part superior, i trobarem l'apartat d'animar la nostra foto. Quin sentit té? Segurament la gent n'hi trobarà molts de sentits, eh?
Sí, segur. Bàsicament podem convertir vídeos de manera molt fàcil a partir d'una imatge.
Doncs com? A través d'intel·ligència artificial. Nosaltres li passarem la fotografia que acabem de fer i, per exemple, si sortim nosaltres amb el nostre gat, podrem dir-li a intel·ligència artificial: fes que el gat m'estigui, llepant. I el gat, doncs, quedarà animat i ens lleparà. Vaja, s'ha de ser ocurrent, no?, per tindre la gent enganxada al màxim en aquest tipus de xarxes socials.
Segur que n'hi ha molts que s'hi passaran estones fent aquests vídeos.
Doncs això és una cosa que, a més, arribarà de forma imminent i, com dèiem, tot plegat de cara a fidelitzar l'audiència, que la gent encara es passi més estona a la nostra aplicació agafant i penjant vídeos i creant continguts per absurds o creatius que ens puguin semblar. I, per l'altra banda, doncs, ens adonem o fem una rentada de cara per dir: sí, sabem que això està passant i potser ens estem passant, però en rentarem la cara. TikTok afegirà exercicis de meditació per als menors d'edat que s'activaran a la nit. Per què? Doncs perquè desconnectin de la xarxa.
Sí, TikTok ha afegit exercicis de meditació guiada per als usuaris menors de 18 anys, amb l'objectiu d'ajudar-los a relaxar-se i conciliar el son a partir de les 10 hores.
Doncs això és, quan passin les 10 de la nit, els usuaris menors d'edat automàticament sortirà en pantalla uns exercicis de relaxació. La idea és dir: ep, són les 10 de la nit, potser hauries d'anar a dormir. No sé, potser 18 anys ho trobo excessiu. Potser podrien rebaixar una mica l'edat. No sé qui amb 18 anys o amb 17 i mig qui se'n va a dormir a les 10. Però bueno, potser també estaria bé que ho fessin, no?
Però
la idea és aquesta, que a partir de les 10 de la nit sortirien aquesta nova funcionalitat. Funcionalitat que algú dirà: i això quan? Doncs a partir d'aquest dijous s'ha d'anar estenent a tots els usuaris, o sigui, és imminent, això.
Sí, sortirà a partir de les 10 hores només, i sortirà un feed i que hi fique per a tu, i s'interromperà amb un exercici de meditació guiada.
Doncs meditació, relaxació, anar-se'n a dormir a partir de les 10. Es podrà interrompre? Sí, el podrem interrompre, però anirà insistint l'aplicació. O sigui, si l'interrompem, al cap de no gaire, tornarà a insistir de que són més de les 10, relaxa't, has d'anar a dormir. Bueno, alguns pares estaran contents, no?, amb la funcionalitat. Veurem fins a quin punt és efectiva i veurem fins i tot també amb aquesta problemàtica juvenil dels que estan enganxats. Potser alguns diran: pues bueno, pues tanco el TikTok i salto a la següent.
Sí, sí, altres passaran olímpicament d'això, segur.
Anem a parlar de videojocs. Comencem parlant d'una de les estrenes més estrenoses d'aquest any, que podríem dir, perquè se n'ha parlat, com a mínim, bullir l'olla o ens ha pegut molt. Parlem de la Switch 2 de Nintendo, perquè se'n parla.
Sí, recordem que estem a pocs dies, no?, de l'estrena de la Switch 2, és a principis de juny, i el que ens faltava saber potser és el processador que incorporarà aquesta Switch 2. Molt s'havia promès de que seria un processador potent. Sembla ser que ja tenim alguna especificació més, i és que sembla que serà un Tegra T239 basat en 8 nuclis, un Cortex A78C.
Doncs seria un processador força potent. I això és una cosa que donaria un salt experiencial a lo que és la consola de Nintendo, una consola que sempre se li ha retret de que no
acaba,
sí, no acaba d'arribar a la potència que, i més quan estàs traient una Switch 2, que sobretot has de convèncer l'usuari perquè saltar de la U a la 2.
Sí, i a més, també, a part de la CPU, s'actualitza la GPU, la targeta gràfica, i està composada per 1.536 CUDAs. Segons comparativa, perquè ho puguem equiparar amb una targeta gràfica d'ordenadors, no? Equivaldria amb una GeForce RTX 2050. Recordem que passem per les 5.000 ja. Uh-huh. Per tant, bueno, una gràfica potenta, però tampoc no excessivament.
De totes maneres, sí que ells ens prometen que amb l'optimització de jocs que hi faran, això ha de lluir, no?
Sí, bàsicament oferint fins a 6 teraflops de potència, però veurem.
Bueno, veurem fins on arriba tot aquest nou procés. De totes maneres, sí que han sabut, com diem, fomentar aquestes paraules tan xules que fan el jovent avui en dia, aquest hype, no? Està tothom pendent. Crec que no havíem parlat mai tant del futur llançament d'una consola, només amb les PlayStations, però allí en aquell cas era per si n'hi hauria, si no n'hi hauria per tothom.
Sí.
Aquí parlem només, anem venent cada setmana una miqueta més. Esperem que no sigui un bluff quan surti. Jordi, això és imminent, eh? Això de la Switch 2.
Sí, és imminent i a part bé, arribarà d'agafada de la mà de molts videojocs nous i per tant estem segurs que serà un èxit, perquè recordem ja que en països com la Xina ja hi ha milions de reserves fetes.
Aquesta és una de les gràcies de les consoles de Nintendo, el seu catàleg. Anem a parlar d'un altre videojoc, i anem a parlar del joc de la Fórmula 1 i anem a parlar de veure si podreu jugar o no hi podreu jugar.
Sí, us vam parlar la setmana passada que Codemasters havia tret el seu Fórmula 1 2025, bàsicament el seu videojoc de conducció de Fórmula 1 amb la licència oficial, i això vol dir que porta tots els circuits i pilots oficials del campionat d'aquest any. El que us parlem avui és que han fet públics els requisits mínims per jugar amb qualitat alta, la més alta de totes, a 8K. I déu-n'hi-do.
Doncs sí, hem dit si podreu jugar o no hi podreu jugar, i podreu jugar a la màxima qualitat, perquè ara que el que us parlarem, ja veureu que segurament la majoria no hi arribem amb les nostres màquines, però estaríem parlant del top del top.
Sí, bàsicament, per jugar a 8K i 60 frames per segon, amb qualitat gràfica ultra, necessitarem, doncs, bàsicament, un processador Intel 1260K com a mínim, és un i9, i a més una GeForce 4090 o 5090 preferiblement, és a dir, de lo bueno a lo mejor.
Per sí, sí, vaja, les més caretes que poguéssim trobar al mercat.
Amb 24 gigas de RAM.
Doncs algú dirà, jo no tinc ni monitor a 8K, tranquils, i podem jugar amb menys també.
Sí, sí, això són els requisits màxims. Evidentment, per jugar amb qualitat normal, amb un i5 i una gràfica, una 2050, per posar-vos un exemple, és suficient.
Anem a parlar també d'una notícia que aquesta setmana ha tingut una mica revolucionada les xarxes, i és que ens han explicat o ens han dit que a Steam se li havia filtrat molta informació, entre ella dades dels usuaris i fins i tot les contrasenyes dels comptes, tot.
Sí, tot això ho ha negat Steam. Bàsicament Steam, recordem que és la plataforma per excel·lència de videojocs per a PC, i corria per la web fosca, no? Per la dark web, bàsicament, que hi voltaven, bueno, hi havia una persona que deia que tenia les contrasenyes de milions d'usuaris, o més concretament de 89 milions de comptes d'Steam.
Això és una barbaritat.
És una barbaritat. Bàsicament, clar, tindre accés a comptes d'Steam vol dir que podeu, això es pot vendre i podríeu accedir a jugar a milions de videojocs d'altres usuaris.
Doncs ha sortit la propietària, Valve, ha sortit a donar explicacions.
Sí, Valve ha fet un comunicat i ha dit que no s'ha produït cap bretxa de seguretat en els seus sistemes. Segons la mateixa companyia, l'últim que s'ha filtrat són missatges antics SMS, que bàsicament són simplement enviar de codis de doble verificació i són vàlids 15 minuts. Per tant, no serveixen per entrar a cap compte.
O sigui que si teniu un compte Steam, en principi tranquil·litat, no passa res.
Sí, no cal canviar cap contrasenya ni cap número de telèfon. Això sí, Valve, com sempre, recomana a tots els usuaris activar l'autenticador Steam Mobile, que bàsicament sempre afegeix un plus de seguretat al vostre compte.
Anem a parlar d'alguns jocs per aquesta setmana. Vinga, comencem per un joc de llagrimeta, de les Tortugues Ninja.
Sí, avui us n'hi parlarem de dos. Comencem primer per les Tortugues Ninja, la destinació de Splinter.
Doncs joc de les Tortugues Ninja que ens ve a portar més aventures d'aquests personatges mítics que des dels anys 90 ens acompanyen, eh?
Sí, el clan del peu ha segrestat el mestre de les tortugues ninja, que és l'Splinter, i així és hora que les tortugues vagin al seu rescat. Soles o de manera cooperativa amb amics, però suposaran tan difícil que caldrà intentar-ho una vegada i una altra. A l'estiu roguelike, obtenim poders nous per aquest intent després de cada escenari i aconseguint millores permanents al final d'aquest, a més al pur estil de jocs de lluita.
Doncs aquesta és la idea, anar insistint, és la manera de tindre hores de joc i a més anirem guanyant habilitats de cara a poder rescatar el nostre amic Splinter. Un joc, la destinació de Splinter de les Tortugues Ninja, que a més tenim per a moltes plataformes.
Sí, per jugar amb aquest nou videojoc de les Tortugues Ninja podem fer-ho des d'un PC, Nintendo Switch, qualsevol PlayStation i també les Xbox.
I ja que dies de Tortugues Ninja, tenim una altra proposta de Tortugues Ninja avui també, tot i que aquesta veiem que és un aire completament diferent.
Sí, bàsicament trobarem les Tortugues Ninja Tactical Takedown. Bàsicament us parlem d'un joc molt nou pel tipus de jocs que són les Tortugues Ninja, que normalment són jocs d'acció, i és que estem parlant d'un joc d'estratègia tàctica. Bàsicament, amb aquestes premisses, ens trobarem amb un argument on explica temps foscos, arriben per al grup de les Tortugues Ninjas, i ara el que és l'Astilla i el Depredador han mort, i la relació entre elles està a hores baixes, entre les tortugues. Per tant, un nou clan dels peu farà que es reuneixin novament per lluitar d'aquesta peculiar forma, en escenaris que aniran evolucionant i on caldrà aprofitar les característiques de cada tortuga, amb un joc d'estratègia, tàctica, recordem.
No te reservarem l'altre, aquest,
No, aquest està disponible només per a PC.
Doncs dues propostes, en funció del que us agradi més, trieu un o trieu l'altre. També una altra proposta és del Joc de Trons, aquesta setmana.
Sí, us parlem de King's Road, la carretera del rei, no? El camí del rei, per dir-ho així. Potser arriba una mica tard a la moda, ja que pot ser el hype, no?, que diria l'Oriol, sí, de Joc de Trons ja ha baixat una mica. Almenys la sèrie es va acabar, sí que han sortit de spin-off, no?, però de moment no hi ha el rebombori que se'n feia. Però bueno, ha sortit un nou videojoc i si encara tenim ganes de Joc de Trons, aquí ho podrem fer de forma virtual a través d'un membre de la casa Tirai, l'últim del seu nom, que haurà de recórrer cada racó de Ponent com un cavaller, mercenari o assassí, lluitant amb humans i bèsties per igual. Tot per restaurar el poder del nostre nom. Això ho trobarem per APC. Gràficament molt bo.
King's Road s'anomena. I dues propostes més encara aquesta setmana. La primera, Deliver at All Cost.
Sí, us parlem d'un joc de repartidor.
Sí, ja, el prou que sigui,
Sí, bàsicament, veient el tràiler i llegint el títol, ens podem fer una idea de què es tracta aquest videojoc. Però és una bogeria que costa entendre'l, fins i tot. Bàsicament, nosaltres controlem a un personatge que es diu Winston i, bàsicament, és un repartidor, un missatger en hores baixes. I el que farà és fer el que sigui per aconseguir lliurar o entregar la seva càrrega, els seus paquets.
Uh-huh. Doncs, què és el que haurem de fer? Doncs, això, bàsicament, entregar paquets i què és el que passarà? Doncs no serà tan simple com fer un trist repartidor, sinó que hi haurà molt més, hi haurà més entrebancs a la ciutat,
Sí. Bàsicament a la ciutat on ha d'entregar els paquets començaran a passar coses estranyes i complicaran molt l'entrega d'aquests paquets. Per tant, bueno, un joc com a mínim que ens ha semblat curiosíssim, no?, de repartidor i també barrejat amb tons fantàstics o màgics que passaran en aquesta ciutat.
Doncs si realment pot ser la feina repartida a vegades ja és complicada, en tot el que s'arriben a trobar, doncs imagina't si a sobre encara hi afegim coses, esdeveniments estranys pel mig.
Sí, això ho trobarem per a PC, PlayStation 5 i també per a Xbox.
I finalment l'última proposta aquesta setmana s'anomena Roadcraft.
Sí, un joc de conducció, sobretot de... Bueno, conducció per dir-ho d'alguna manera. És un joc de conducció o manejar més aviat maquinària pesada, que realment atrau moltes persones. El que podrem trobar amb aquest Roadcraft és, bàsicament, posar-nos al comandament d'una empresa dedicada a restaurar llocs devastats per desastres naturals. Haurem de manejar tot tipus de maquinària pesada, haurem de netejar runes, substituir equips defectuosos, reconstruir carreteres i també ponts danyats per tot el món, per posar-vos un exemple.
Doncs ja veieu, aquesta setmana venim animats amb propostes singulars, des de fer de repartidor a posar-nos al volant o els palanques d'una retro per a reparar una zona devastada.
Sí.
Per cert, Jordi, aquests dos els tenim per ordinador i també per les últimes generacions de consoles, tant el de repartidor com el de Roadcraft.
Sí.
I per si tot això us ha semblat poc, el Jordi ens ha portat una propera estrena i, a més, una propera estrena amb nom i cognom, també, eh?
Sí, us parlem d'un videojoc, que és el Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Bàsicament, una nova versió del Cyberpunk, no?, del 2077, que ja fa temps que va sortir per a PC i videoconsoles, però és que us estem parlant d'una nova entrega que sortirà d'aquí molt poquet per a Nintendo Switch.
Doncs sí, potser no estem acostumats, eh?
Sí, recordem que el Cyberpunk 2077 és un joc de RPG, d'acció, de shooter i de ciència-ficció basat en un dels populars videojocs de la companyia, de CD Projekt.
Què és el que han fet? Doncs ja han agafat tot el millor de tot el que havia sortit fins ara i l'han empaquetat per a que estigui disponible, suposem, per la nova generació de les consoles de Nintendo, no?
Sí, bàsicament, com que arribarà dintre la plataforma híbrida, segurament ja el podrem disfrutar també amb la Nintendo Switch 2.
Doncs tot això, quan? Tampoc molta pressa no cal que tinguem perquè la Switch 2 encara no la tenim, però ha de ser imminent, eh?
Sí, la Switch 2 surt el 5 de juny i aquest videojoc, curiosament, també surt el 5 de juny.
Doncs ja ho veieu, vindria a ser una versió del Cyberpunk aquest per a Nintendo Switch. N'estarem al cas. I amb aquesta última recomanació, que encara no hi podem jugar, però sí que hi podem jugar si no teniu una Switch i podem jugar amb altres plataformes, recordem, arribem al final del programa. Recordem, per això, el tema del concurs abans de marxar.
Sí, el concurs és vàlid fins al 31 de maig. Sortegem un val de 100 euros per comprar com s'ha un any i tenim una pregunta que és bastant fàcil.
Doncs una pregunta que és bastant fàcil i més fàcil perquè a sobre us donem quatre opcions perquè trieu entre elles.
Sí, la pregunta és, en quin any es celebra els 20 anys de l'iPhone?
20 anys de l'iPhone. Hem parlat diverses vegades, avui no. Justament no hem parlat d'aquesta efemèride, però sí que hem parlat d'iPhones, però no de l'efemèride. Anys i opcions, Jordi.
2007, 2003, 2027 i 2025.
Doncs us parlem d'en quin any se celebra els 20 anys de la sortida del primer iPhone i, de fet, ja moltes vegades us ho hem dit i us ho podem tornar a repetir com a pista, de que encara no s'ha fet aquesta celebració, amb la qual ja us en descartem dues. Doncs això, per participar hi ha la web de ComsOnline, www.comsonline.com. I amb això, ara sí, Jordi, arribem al final del programa d'avui.
Sí.
Doncs ho deixarem aquí, tornarem la setmana que ve, a veure si encara us han d'explicar alguna cosa més del Computex, tot i que normalment en aquestes fires sempre les presentacions grans es fan al principi, eh?
Sí, sí.
La setmana que ve, de totes maneres, segurament haurà sortit moltes més coses i, si no, alguna batalla judicial o altra també tindrem per dirimir.
Segur que tenim novetats.
Doncs ens veiem la setmana que ve. Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.